Ràdio Estel.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
D'Aventura Gassol, Les tombes flamejants. Poema dedicat a la Mercè i en Josep de Valls en el seu 60 aniversari de noces. Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. Sota de cada estrella, un català. Tan a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i del fons de la tomba més glaçada fremí la veu novella al cant dels cants. Foc nou baixa del cel i torna a prendre. Ja ha arribat l'hora d'esventar la cendra. O pàtria de les tombes flamejants.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ah, si yo ven le va...
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Oi, 012. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles.
Joan 10, 11.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. El passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui... El mal.
Bé, un nou programa sobre les passions amb Rafael Argullol. Avui la passió pel mal i a modus d'introducció em permeto fer el següent recorregut. No? L'història de la humanitat s'ha escrit i forjat de la mà del bé i el mal. Des de que Caín matés el seu germà Abel, sota la mirada atenta de Déu, fins a la barbàrie del segle XX, que va culminar amb la nit del nazisme, que va convertir el mal en la seva eina més preuada per fer política, ciència, cultura, arquitectura, arribant a l'apoteosis del seu llenguatge del mal en el camp dels extermini, la naturalesa humana s'ha vist lluitant entre el bé i el mal, una lluita entre àngels i dimonis, entre la bondat i la violència. Tots estem dividits entre aquestes dues forces que es manifesten al nostre interior, com queda palès en un dels clàssics de la literatura universal, el cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde de Stevenson. Avui parlem d'una passió negra, el mal, com també ho són l'enveja o l'odi. De totes les passions negres o negatives, és ben segur que el mal és i ha estat la que millor representa la quasi imperceptible frontera moral que alguns traspassen quan la naturalesa s'imposa a la raó. Per tractar d'aquesta passió, res millor que iniciar-la de la mà d'aquest clàssic que és el doctor Jekyll i Mr. Hyde, i a través d'una pregunta molt directa. És tan fina la frontera que separa el bé i el mal?
Sí, jo crec que és molt fina, i aquesta obra literària del Dr. Jekyll i el Mr. Hyde crec que és la gran metàfora d'aquesta transparència de la frontera entre el bé i el mal, d'aquesta osmosi que a cops es produeix a la condició humana. De totes maneres, encara que ha estat tema d'exaltació i de reflexió literària des del començament, és cert que hi ha hagut moltes vegades la tendència per part dels homes a donar una resposta maniquea. És a dir, per una banda hi ha el bé i per altra banda hi ha el mal, per una banda hi ha els bons, per altra banda hi ha els dolents. El que fa Stevenson amb aquest llibre és veure amb gran sutilesa la barreja de condicions. I d'alguna manera aquest, crec jo, era el gran atractiu de la tragèdia grega, que en cap moment va plantejar els seus herois com a herois que eren d'una manera maniquea bons o dolents, sinó que en tots els casos tenien una certa barreja i depenia sempre de la seva llibertat d'elecció, de com afrontar la cruïlla, de com afrontar el dilema que es decantaven pel bé o pel mal. Respecte al mal a la història, jo crec que un dels grans errors, un dels errors principals, a vegades un error voluntari, buscant la facilitat i la comoditat que ha tingut l'home, és atribuir el mal precisament al dimoni o a l'infern o a la inhumanitat. Posaré el cas potser més recent i al mateix temps més sagnant, que és el que va succeir després de la Segona Guerra Mundial, que tant per part dels aliats com per part dels alemanys va semblar que era interessant parlar d'un fet diabòlic i d'un fet inhumà. I aleshores es veia Hitler o el nacionalsocialisme com quelcom diabòlic o inhumà. Però el problema real és que no era diabòlic, no era cosa dels diables, sinó dels homes, i no era inhumà, sinó que formava part de la naturalesa humana. O sigui, nosaltres no som capaços de confrontar-nos amb el mal fins que siguem capaços de tenir el coratge de dir que Hitler era un home i no un diable. I, en certa manera, Això és el que també es troba en un dels grans clàssics de la passió del mal, que seria l'obra de teatre d'Albert Camus, Calígula, on Calígula és la passió pel mal gairebé portat a la quintessència. Però el que fa, jo crec, amb molt encert Camus, és expressar el fet de que, d'alguna manera, Calígula forma part de nosaltres.
Bé, bueno, en relació a la qüestió que de com nosaltres representem el mal a través, diguéssim, d'elements de no voler-lo mirar de front, quan diem monstre, bèstia, ha estat impossible, en l'obra de l'Stevenson, quan es descriu el personatge de Mr. Hyde, que vull recordar que en anglès i llatina Hyde vol dir ocult, per tant, seria el Mr. Jenkins, Dr. Jenkins, i Mr. Hyde seria l'ocult del Dr. Jenkins, que és, en definitiva, la base del llibre, diu el següent: no he vist mai un home que em produís tanta repulsió, però no sé ben bé per què. Deu tenir alguna deformitat, dona una impressió de deformitat, però no et sabria especificar quina. És home d'aspecte extraordinari, però no et podria esmentar ni un sol detall que s'apartés de la normalitat. Mm-hmm. És a dir, que és el que tu ara comentaves, com nosaltres, per protegir-nos, ens tenim que acabar dient que és un monstre aquell que comès un delicte.
Exactament.
Que la raó no pot suportar i que aleshores busca una sortida.
De fet, encara ara surt als diaris, quan es produeix, per exemple, un assassinat d'aquests en cadena o un fet particularment greu, la denominació de monstre. O sigui, no se'l qualifica d'home qui ho ha fet, sinó de monstre. És possible que després de llegir els titulars i quan llegim la lletra petita, veiem que aquest que ha estat qualificat de monstre és després un veí normal, una persona qualificada normal, que els seus veïns tenien per normals, etc. I és aquesta l'autèntica monstruositat de la normalitat. Però és cert que l'home ha intentat sempre traspassar el mal i hem sigut grans creadors de monstres perquè els monstres siguessin els que personificaven aquest mal.
Bé, en aquesta mateixa direcció he portat un llibre que m'ha resultat molt curiós, perquè va en aquesta direcció, i és que el títol és Bèsties nazis, no? Uh-huh. Del Jesús Hernández, que és un divulgador, bueno, és un llibre d'història, però em resultava curiós veure com encara avui gent titula la qüestió, diguéssim, del nazisme en termes, si se'm permet per part de l'autor, una mica irracionals. És a dir,
sí,
no eren bèsties, com dius tu,
bé. Eren homes.
Sí, sí, la banalitat del mal.
Era, no? Clar, eren éssers humans, sí, sí. I per això en el seu moment va causar escàndol fins i tot als mitjans jueus la crònica que va fer pel New Yorker,
sí, sí.
Anna Haren,
sí,
perquè en un moment determinat descriu a un personatge que tots teníem com l'encarnació del mal, com Adolf Eichmann, el director d'Auschwitz, i el descriu com un buròcrata eficaç,
sí, sí.
Banal...
Que sembla sorgit del processó de Kafka.
Exactament, sí. Jo hi tinc una història personal, perquè me'n recordo quan era petit, les imatges en televisió en blanc i negre del famós segrest que va fer un comando israelita d'Eichmann a Buenos Aires, que se'l van emportar a Israel per jutjar-lo. I me'n recordo aquestes imatges, i tal com es presentava Eichmann, era un monstre. Bastants anys després, en una llibreria vaig veure les memòries d'Eichmann, que per obvis havia escrit a propi a Israel, a Jerusalem. No sé si era Jerusalem o Tel Aviv, que estava presoner, i me les vaig comprar creient que aquí confirmaria la criatura monstruosa que jo intuïa des de la infància. Però el que va ser molt contradictori i al mateix temps molt il·lustratiu és que el que vaig veure era això, un cert banal, un buròcrata banal, un d'aquests certs tan servils que contínuament reivindiquen el fet d'haver complert ordres, etc, etc, etc. No?
Sí, de fet, en aquest judici, el fiscal, és a dir, el que acusa Eichmann, li diu textualment més d'una vegada que vostè ha estat un monstre. És a dir, en aquest judici, la part, diguéssim, jurídica intenta fer entendre als jutges de que era un monstre, que no era un ser humà. O algú podria arribar a la conclusió de dir com podem jutjar un monstre? És a dir, podríem jutjar un ser humà, però mai un monstre, perquè no formaria part, diguéssim, de la...
En aquest sentit, un dels documents amb més coratge que s'han escrit sobre l'essència humana, encara que maligna, del nacionalsocialisme és el doctor Faustus de Thomas Mann. Les pàgines finals del doctor Faustus precisament van en aquesta direcció. No acusem els monstres, els diables, no diguem que és inhumà allò que hem provocat nosaltres. I fins i tot Thomas Mann el que fa és intentar veure les arrels d'aquest mal que s'ha provocat i no posar-lo en una instància exterior.
Ja que estem ara, hem entrat en el tema del nazisme, que òbviament és un dels miralls on es reflecteix el mal d'una manera més contundent, és un moment de màxima barbàrie de la història de la humanitat, però hi ha una cosa que a mi sempre m'ha resultat curiosa i és la fascinació de la intel·ligència, si es pot dir d'aquesta manera, vers el mal, i m'explicaré. I no, potser em tindràs que corregir perquè agafaré exemples que poden ser molt matitzats. No? Ens hem de preguntar com Martin Heidegger o Leni Riefenstahl o Albert Speer van quedar, entre cometes, seduïts, no ells únicament, una gran quantitat, diguéssim, de gent, van quedar seduïts per lo que era un estat del mal, una estructura que funcionava a través d'anar generant moments de violència al llarg de tot el seu projecte, no? Des de quan estaven en l'oposició, des de que van fer el cop d'estat i després quan van arribar al poder, no? És a dir, que era un partit on la violència era un signe d'identitat dels que...
Sí, però amb això no s'ha d'oblidar que la violència era una convicció compartida tant per la dreta com per l'esquerra al primer terç del segle XX.
Sí, sí.
De fet, un dels llibres més famosos que hi havia dins del pensament europeu és un llibre de Sorel, Reflexions sobre la violència, on s'elogiava la violència revolucionària com el bisturí que havia d'intervenir quirúrgicament el cos decadent de la civilització. Aleshores, el que hi hagués una fascinació, per exemple, per tot el que va ser el fenomen del nazisme o dels feixismes o el fenomen del comunisme per part d'intel·lectuals, no pot estranyar si es parteix d'aquesta idea que Nietzsche mateix ho va dir, hem arribat a la decadència total de la nostra civilització, el que ara es necessita és un salt violent i una regeneració violenta. Aleshores hi havia diverses figures, l'home nou, la nova humanitat, el superhome, el nou innocent, etc., que eren promeses de llum, però que per arribar a aquesta llum s'havia d'intervenir de manera violenta al cos de la civilització. El que succeeix és que nosaltres, a posteriori, veiem que el doctor Jekyll es va convertir, en certa manera, en Mr. Hyde.
El trouble en que anem a penetre. Je sens l'amour s'emparer de mon être.
Abans jo parlava del mite de Faust. Jo crec que també és molt pertinent, perquè Faust, el mite de Faust implica voler transgredir els límits, anar més enllà de tot coneixement i tota experiència, precisament per una set de coneixement i d'experiència. Però Faust no té cap dubte en pactar amb el diable i d'alguna manera
i
perdre la innocència i llançar-se en braços de Mefistòfil, per tant, en llançar-se en braços del mal.
I en el cas del Faust d'aquest, induir el suïcidi a la seva protagonista, bueno, a la...
I, de fet, dins del nacionalsocialisme, alguns dels noms que tu has citat i altres són petits faus que s'entreguen en mans del dimoni a partir de la seva fascinació, en mans del mal a partir d'aquesta fascinació.
Sí, com hipnotitzats, com si...
És molt, molt, molt clar, per exemple, el cas d'un arquitecte notable, com era Albert Speer, que s'inicia la seva carrera amb les millors promeses, fins i tot progressistes, com a arquitecte, i es va entregant lentament amb braços del diable. No?
Bueno, fins al punt que hi va començar fent arquitectura per Hitler i es va convertir en ministre de la guerra en Hitler, és a dir, va construir i destruir en el mateix període.
És una figura molt simbòlica perquè és... és ministre de creació i ministre de destrucció. No?
Sí, és a dir, que té una... el cas de l'Albert Speer probablement sigui el que d'una forma més racional a les seves memòries explica bastant bé per què fins i tot ell va quedar en mans atrapat d'aquesta teranyina que Hitler havia construït al voltant. I un altre cas sorprenent és el de la Leni Riefenstahl, que a més jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la ja molt gran i que amb la trobada que jo vaig tenir amb ella encara negava el que després, al cap de 10 anys, va acabar admetent que sí que sabia perfectament el que s'estava produint a Alemanya. És a dir, que havia una negació d'una cosa que era evidentíssima, que la gent que havia estat a primera línia pues ho sabia i tenia coneixement. No? Clar, hi ha una de les passions en relació a... Bueno, la passió en relació al mal que ha estat molt tractada també en l'àmbit de la literatura i també, òbviament, en l'àmbit del cinema, i és el que jo denominaria el mal com absolut o la fascinació per al mal i el mal com a revelació, que seria el cas, diguéssim, del curs del Cor de les Tenebres de Joseph Conrad, on una persona extremadament culta, civilitzada, amb un nivell de formació alt, pintor, músic, gran erudit, amb una gran retòrica, amb una capacitat, diguéssim, de discernir perfectament el bé i el mal, que hi ha un moment que ell decideix penetrar en el Cor de les Tenebres, que seria aquesta selva en el Congo de Leopoldo II, i ja no tornar a mirar enrere i quedar-se atrapat, creant en ella una pseudo-religió que fins i tot els salvatges l'adoren mentre hi va provocant tot tipus de sacrificis totalment gratuïts amb aquelles imatges terrorífiques que després el Coppola fa servir a Apocalipsis Now de persones amb el cap tallat i penjades amb pals de cara que la gent ho pogués veure i pogués quedar-se horroritzat davant d'aquesta presència.
Jo crec que el que analitza Joseph Conrad al Cor de la Tenebra és un personatge que, a través de la desesperació, de l'angoixa i del nihilisme, arriba a crear pràcticament una religió negativa, una religió envoltant del mal. I ell mateix es presenta com un déu del mal. Però jo crec que hi ha una mena de gir existencialista amb aquesta posició, perquè, en definitiva, Kurtz, el personatge de Joseph Conrad, és conscient que ha anat més enllà de tota frontera i que, per tant, ell mateix personifica la destrucció i la destrucció de totes les coses. Jo compararia aquesta mena d'autoconsciència del mal amb una presència del mal que a mi em va deixar absolutament convulsionat fa poc amb una pel·lícula que vaig veure, The Act of Killing, l'acte de matar, d'un director holandès, on agafa tota una sèrie d'assassins i torturadors de la massacre d'un milió de comunistes d'Indonèsia fa 25 anys i els hi fa representar de nou el que van fer amb aquests actes. I el que és més al·lucinant amb aquesta pel·lícula és el fet que ells troben perfectament natural allò que van fer. Per tant, jo diria que són dues posicions molt diferents. O sigui, el mal presentat com a extrem del nihilisme i d'alguna manera de la desesperació, que és de Kurtz, i el mal que els seus protagonistes veuen com una cosa normal, natural, i que en definitiva continuen reivindicant sense cap tipus d'empenediment al cap del temps. Kurtz està enfonsat. Ell crea un món que s'autodestrueix, però que el destrueix amb ell mateix. I ell és el butxí i al mateix temps la víctima del sacrifici. I en l'altre cas estem parlant d'éssers que han practicat el mal, però que el veuen com una normalitat i fins i tot com una cosa beatífica.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Bé, tu has incorporat una cosa molt interessant i és passar, diguéssim, del pla de la literatura a la realitat, és a dir, personatges que podem contrastar el seu mal d'una manera documentada, però que es van produir, no? És el cas de Leopoldo II. És a dir, la novel·la, diguéssim, del Conrad se situa, perquè Conrad sembla ser que havia estat al Congo de Leopoldo II, que havia estat posat pels belgues, i que aquest rei va provocar una enorme destrucció i un gran genocidi. De fet, se li considera al nivell de Mao Zedong, de Hitler i de Stalin, per entendre'ns. I veiem que aquesta novel·la sorgeix d'alguna forma en aquest context on la realitat li don els elements per poder-la construir. És a dir, que al final Kurtz i el cor de les tenebres estan en un escenari que va ser un escenari de gran destrucció.
Per això estem parlant del mal com una passió, perquè implica en molts casos la pròpia borratxera del poder. O sigui, totes les passions tenen, aquí ho hem dit més d'una vegada, una mena de límit amb la seva derivada com obsessió. I aleshores, el que passa en el cas del rei Leopold i en altres casos, alguns casos, per exemple, dels emperadors romans analitzats tipus Nerón, Calígula, Tiberi, etc., és que el poder arriba a provocar una borratxera, arriba a ocultar els límits que té la condició humana, els límits que tens tu mateix com a detentador d'aquest poder. Això a l'època moderna ha estat molt clar amb els tres grans dictadors totalitaris, Hitler, Stalin, Mao Zedong, que en un moment determinat, quan entrem en detalls de la seva vida quotidiana, és que havien transformat el seu jo en una mena de cosmos, en una mena d'univers, i l'univers era una prolongació del seu jo, i l'univers s'havia d'adaptar al seu jo. Repeteixo que qui analitza, crec jo, d'una manera magistral aquesta circumstància és Camus a l'obra Calígula, prenent com a referència a l'emperador romà, però traslladant-ho a una mentalitat molt moderna. O sigui, Calígula, en un moment determinat, veu que la seva pràctica del poder és tan il·limitada que pot practicar qualsevol cosa, per tant, més enllà del bé i del mal. Es pot ell erigir amb el jutge del que és el bé i el mal.
No, es erigeix amb Déu.
Clar, s'erigeix amb Déu. Clar. És a dir que... Cosa que també fa, en certa manera, Kurtz. Però Kurtz, el cor de la tenebra, és un Déu, jo diria, de la desesperació. En canvi, el cas de Calígula, el cas de Stalin, el cas de Mao Zedong, són homes que s'erigeixen amb Déu perquè entren en aquesta borratxera del poder absolut, que és un poder que al final no hi ha cap distinció entre el jo i l'univers, entre la paraula pròpia i la llei. Cap distinció, perquè la paraula pròpia és la que es converteix en llei. Per això Calígula pot dormir amb el seu cavall, pot enviar a les tropes a lluitar contra Neptú, contra el déu marí.
Pot prostituir la seva germana.
Sí, els fa entrar a l'aigua, les legions, a lluitar contra Neptú, perquè pot fins i tot desafiar la lluna, perquè ell té un poder absolut.
No, i, a més, fer que aquests soldats portin els tresors de Neptú davant del Senat en tot de productes marins que ell considera que és com a l'hort. No? Sí. És a dir, que fins i tot ell projecta a la realitat coses que no passen. No? És a dir,
Però jo em temo que observant el que ara anomenem art, que hi ha amb els grans museus europeus i americans, com el Louvre, com el Metropolitan, com el British Museum, com veiem els grans baixrelleus de Babilònia, Mesopotàmies en general, com veiem les piràmides, com veiem els grans monuments de poder creats fa mil·lennis, nosaltres podem presumir que aquesta presència del mal era exactament la mateixa. O sigui que el que va crear tots aquests monuments del poder eren els mateixos que volia crear Hitler a través d'Albert Speer, que volia crear Stalin a Moscou, el mateix que provocava que, per exemple, quan Mao Zedong es desplaçava en tren per Xina, s'aturaven tots els trens de Xina, tots, fins que ell arribava al destí. És a dir, esclar, és que són déus que fan girar el món al voltant d'ell. I que arriba un moment en què la distinció entre el bé i el mal queda difuminada per complet. Stevenson això ho tracta d'una manera, diguem-li, més privada, més íntima, el Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Nosaltres estem parlant de fenòmens d'extensió col·lectiva. No és ja el crim amb l'esfera privada, sinó el crim amb l'esfera històrica, col·lectiva, que jo crec que s'ha provocat moltíssimes vegades, moltíssimes. Nosaltres ara tenim la memòria del segle més recent, però és del tot evident que quan llegeixes els llibres d'història te n'adones que aquesta prolongació de l'home com a Déu s'ha produït moltíssimes vegades.
Un altre aspecte que jo trobo interessant en relació al mal és advertir que el mal, independentment que hi hagi una raó o no hi ha una raó, és mal. És a dir, no el podem d'alguna manera justificar pel fet que hi hagi algun element, no?, que el pugui minimitzar. I m'explicaré, tornant a l'Stevenson, i el moment en què es va escriure amb un altre crim que es va produir a Londres en aquelles mateixes èpoques, que és veure com el doctor Jekyll i Mr. Hyde és un assassí, si podem dir-ho d'aquesta manera, d'aquesta forma, que mata innocents o que no diferencia si hi ha una culpabilitat o no amb les seves víctimes. No? Per la mateixa època, a l'època victoriana, hi ha un altre cas que ha inundat la literatura, el còmic, ha inundat, diguéssim, el cinema, que és el Jack el Destripador, no? Uh-huh. Que en aquest cas sí que considera l'assassí que les víctimes que mata hi ha una raó per matar-les. Uh-huh. És a dir, que les està, com diguéssim, purificant o les està salvant o les està, d'alguna manera, restituint algun element que aquestes víctimes no tenen pel fet de ser prostitutes amb els barris de baixos fons de la Londres victoriana. No? És a dir, aquí veiem, per una banda, el mal que es produeix en els innocents sense que hi hagi cap tipus de distinció, d'on igual, i un mal que, d'alguna manera, té una patologia de reconduir un fet que aquella persona ha viscut anteriorment o per salvar o per intentar...
De totes maneres, jo crec que el mal és purità. Sí. No, sí. No, 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 normalment s'associa el mal al llibertinatge i al vici, etc. Però si nosaltres analitzem cas per cas, tant a la vida real com a les obres literàries, els grans personatges del mal van associats a programes de regeneració de la humanitat, a jutjar amb els altres, a expressar un moralisme i un puritanisme que moltes vegades és molt xocant. I per això nosaltres podem trobar també l'operació contrària. És a dir, a la literatura, i ara em venen a la memòria dos grans clàssics que d'alguna manera es converteixen en exaltadors del mal, però es converteixen en exaltadors del mal precisament per denunciar la hipocresia social que envolta el mal. Un d'ells és el Marquès de Sade i l'altre és Baudelaire. El cas de Baudelaire és molt atractiu perquè la seva gran antologia poètica ell mateix l'anomena Les flors del mal. Però quan tu analitzes amb certa calma l'obra de Baudelaire i els seus poemes de Les flors del mal, te n'adones que la seva apologia del mal és una denúncia del puritanisme social que impera a la moral burgesa de la seva època. Uh-huh. De la mateixa manera que, en el cas del Marquès de Sade, és una denúncia de l'hipocresia moral que imperava a l'època prerevolucionària aristocràtica. Uh-huh. Per tant, jo arribaria sempre a la conclusió, si nosaltres aquí poguéssim ara interrogar els grans malignes de la història, si tinguéssim aquí Hitler, Stalin, Mao Zedong, si tinguéssim aquí a Calígula, tots ells ens dirien que, en el fons, ho feien pel bé de la humanitat.
The sun on the meadow is a merry one. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me.
Eren depravats, eren prostitutes, eren gent que es havia desviat del seu camí. En realitat, per exemple, en el cas de Mao Zedong va ser claríssim. L'última gran fita de la malignitat de Mao Zedong va ser l'anomenada revolució cultural. I la revolució cultural, què era, si no, acabar amb els vicis que tenien determinada gent a Xina i acabar d'una manera absolutament cruel i violenta.
Sí, seguint en aquesta línia, hi ha també el caràcter, diguéssim, científic, no? És a dir, el mal connectat, diguéssim, a la ciència o a la medicina o en definitiva, no solament a l'acte, diguéssim, de la política o del poder, entès com és el cas de Calígula, Stalin o altres, com és el de Joseph Mengele, no?
Seria de nou el cas de Faust entregat a Mefistòfil, que això pot ser a través del poder, a través de la sensualitat i a través del coneixement. Aleshores, evidentment, si tu, per exemple, estàs investigant actualment en determinats camps de la genètica o de la biogenètica, i tu no et concedeixes uns límits ètics a la teva pròpia investigació, tu pots tendir a fer experiments més enllà de tot control, cercant, transgredir les diverses fronteres del coneixement. I aleshores, esclar, el problema és que amb el mal es planteja gairebé la simetria de la llibertat. Sempre diem, la meva llibertat arriba fins al punt de no destruir la teva. En el cas del coneixement, del poder i de l'experiència, és igual. Nosaltres podem avançar fins que no destruïm el coneixement, el poder o l'experiència dels altres. En el cas, per exemple, de la sexualitat, és molt clar. Quin és el límit amb el qual un pot actuar amb el bé i el mal a la sexualitat? Doncs el moment que tu agredeixes la llibertat de l'altre. I és aquí on jo sóc partidari de la llibertat absoluta en matèria sexual, però concedint els límits d'aquesta llibertat. Per exemple, no a la violació, no a la pederàstia, no allà on la llibertat afecta i destrueix la llibertat de l'altre.
Mm-hmm. En relació al mal, sempre es pensa que el mal que hem viscut, per exemple, a l'època, diguéssim, de la Segona Guerra Mundial, culmina l'experiència del mal, no? I, en canvi, tots sabem que mai sabem el mal fins on pot arribar. És a dir, que el nazisme va marcar una fita, però que aquesta fita pot ser superada amb aquesta experiència del mal en un altre temps. És a dir, que no amb això hem arribat al límit del que la consciència humana pot suportar.
A l'època de la Segona Guerra Mundial, el mal tecnològic més abrumador que va haver-hi va ser Hiroshima. Però va ser provocat, diguem-li, d'un sol cop. El que crec Hiroshima és un mal tecnològic, és una manifestació del mal molt tremenda, per més que els americans encara no han fet autocrítica d'això. Però jo crec que el que ens porta a veure l'Holocaust com una mena de fita sense precedents a la història humana és perquè és una combinació de poder absolut, de planificació, de ciència, de tecnologia i de burocràcia sense precedents. i que això dirigida a l'extermini sistemàtic d'un poble o de diversos pobles ho converteix en un fet sense precedents. De totes maneres, ja dic, si nosaltres anéssim enrere en la història, trobaríem moltes manifestacions del mal absolut en aquesta direcció. Mm-hmm. El que passa és que potser no juntant tots aquests factors, que l'han convertit gairebé en un esdeveniment sagrat. Utilitzo sagrat en el sentit simbòlic de profund, que està com un tall d'un abans i un després.
Mm-hmm. En el cas, diguéssim, d'aquesta idea de quin és el límit, vaig a posar un exemple que és xocant i curiós, però que té molta, molta significació pel que estem parlant, i és el cas d'un militar que es deia Oscar Tillenwagner, que se'l va denominar el bocí de Varsovia, que va liderar una formació d'exconvictes addictes a l'alcohol, violadors, torturadors, i que va provocar grans execucions en massa, fins al punt que els propis militars de la SS que el van nomenar, li tenien por. Uh-huh. Era una espècie de curs en l'àmbit de la pròpia de la Segona Guerra Mundial. És a dir, com és possible que dintre de la Segona Guerra Mundial encara hi hagués com un altre mirall, una altra dimensió on el mal encara pogués arribar a quotes, com és que una persona mobilitzés a tota una sèrie de persones amb unes patologies, amb unes conductes que sol podien portar al terror, a l'horror, i que es convertien elles soles en instruments de mort, no?
Però, de nou, és una manifestació del poder absolut. Aquest home sentia amb un poder absolut a la seva esfera de domini. I aleshores succeïa com a vegades passa políticament amb l'extrema dreta i l'extrema esquerra, que no volen ningú que sigui més de dretes o més d'esquerres. El maligne arriba un moment que no vol que ningú sigui més maligne que ell. De nou, el cas de Calígula. Calígula, tal com ens el planteja Camus, vol ser el límit de la malignitat. No pot suportar que hi hagi algú més maligne que ell. Clar, i aleshores, ell mateix arriba al descontrol perquè perd tot control. Per això imagino, en aquest cas que tu has comentat, finalment va ser una cosa, un obstacle negatiu pel propi nazisme, perquè introduïa un element de desordre a voler ser l'última frontera del mal.
L'última frontera del mal.
Què és el que planteja el marquès de Sade a les seves obres? El marquès de Sade, i per això en gran part és una denúncia de l'hipocresia, ell planteja les últimes fronteres del mal, però amb el comportament individual. I ho planteja dient que l'home és capaç de fer tot això, tot això i tot això. Anem a l'inici de la conversa. No és que sigui una actuació inhumana, una actuació diabòlica, una actuació monstruosa, sinó que és una actuació humana. Tenim el monstre, el tenim dins, i el diable el tenim dins. De fet, a l'obra de Christopher Marlowe, el doctor Faust, en un moment determinat, quan Mefistòfil li ha de contestar a Faust on és el diable, diu, on és l'infern? L'infern és on som nosaltres. O sigui, nosaltres, evidentment, on som nosaltres també és el cel, i és el regal, i és la pietat, i és la compassió, hi ha la generositat, hi ha la creació, però amb nosaltres hi ha també l'infern. I és un enorme error situar el cel i l'infern fora de nosaltres.
Hi ha una cosa que a mi m'ha provocat molta curiositat i que traslado a tot a risc d'equivocar-me, i és que si jo miro l'evolució de la conducta humana en relació al bé i veig la mateixa evolució en relació al mal, si podem fer aquestes categories tan clares i tan marcades, veig que el bé ha evolucionat poc, ha canviat poc des del principi dels temps, i veiem que el mal s'ha anat adaptant i s'ha anat convertint i s'ha anat mutant d'una manera molt més dinàmica del bé. És a dir, el bé de fa 300-400 anys no és massa diferent el que tenim avui, com a mínim, amb les grans qüestions, crec jo, eh? I, en canvi, el mal sí que veiem que ha evolucionat, no?
Perquè fins i tot, jo amb això sóc molt radical i fins i tot ho he escrit. El bé no existeix a l'univers. El bé existeix com a reacció al mal i és una producció humana. El que existeix és el mal, perquè el que existeix és el caos, el que existeix és la mort, el que existeix és la malaltia, el que existeix és l'envelliment, però no únicament en nosaltres, sinó en tot ésser viu, i no únicament en els éssers vius, sinó en tot l'univers. Aleshores, el bé, què és? El bé és un moment determinat que el que hem anomenat ésser humà, davant d'aquesta presència del mal, del desordre, del caos, té respostes. I aquestes respostes, és clar que són estables al llarg dels mil·lennis, perquè la resposta és sempre la mateixa: la compassió, la pietat, la generositat, sí, 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 el regal i la complicitat, sí, sí, l'amistat, l'amor, sí, sí, la caritat. És a dir, sí, sí, tots són 5 o 6 o 7 o 8 temes que es van repetint, perquè és la resposta primigènia humana a la constatació del mal al món. El mal al món comença pel fet de que nosaltres som mortals, que nosaltres envellim, que nosaltres tenim malalties, que nosaltres tenim dolors, etcètera, etcètera. Per això el bé és molt estable, en efecte. El bé és molt estable perquè és una mena de temps retorn envoltant de temes essencials que són aquesta resposta que l'home ha donat al desordre que l'envoltava. I, en canvi, el mal es va adaptant a les màscares de cada època. A la nostra època, per exemple, hem hagut de denunciar el segle XX i el segle XXI, per exemple, el mal tecnològic massiu, que segurament en èpoques anteriors es manifestava, sí, sí, a través del mal, les plagues bíbliques, etcètera, sí, sí, etcètera. I això jo crec que és una gran constatació, que de fet el bé no existeix a l'univers. El bé és un producte de la consciència humana com a reacció al mal i al desordre que veu al seu voltant. I per això el bé és molt estable, de fet, si nosaltres llegim... I aquest és el valor de la literatura antiga i dels textos sagrats, etc. Si llegim les reaccions que ara anomenaríem de bondat a la Bíblia o a la tragèdia grega o al Bhagavad Gita de la Índia o a molts textos o a la epopeia Gilgamesh, etc., veuríem que amb allò substancial la bondat s'assembla molt a la reacció de bondat d'avui dia. Mm-hmm. I, en canvi, el mal va mutant, es va adaptant. Sí, sí, sí. És la bèstia que es va adaptant, que va la metamorfosi, no?
En aquesta línia, probablement, el fet de la fascinació que té per la gent jove i no tan jove, el mal queda constatat pel fet que, i això ho expliquen els que són fanàtics de la Guerra de les Galàxies, que el costat fosc, és a dir, els dolents, els denominats dolents, tenen molt més atractiu, són més fascinants, tenen molta més capacitat d'atracció, no? L'atracció de l'abisme, no? L'atracció que tenen per aquests personatges que els bons, que acaben sent quasi bé oblidats, obviats.
Però això no és qüestió de la nostra època. A la història de la pintura, nosaltres veiem una riquesa iconogràfica il·limitada a l'infern i molt poca riquesa a la idea de París, de paradís. En canvi, la idea d'infern ha originat una riquesa iconogràfica. Jo diria, en termes així una mica més filosòfics, però també diaris nostres, que el que és que és molt més fàcil fer el mal que el bé. És molt més fàcil, perquè per fer el mal ens és suficient posar-nos al mateix corrent de la naturalesa. La naturalesa ens porta cap a l'amor i cap a la destrucció i cap al caos. I fer el bé es necessita una tasca de resistència, una rebel·lia. És una rebel·lió. El fer el bé és una rebel·lió. O sigui, davant, per exemple, de la nostra situació de suposada o de real gran crisi, fer el mal És fàcil, és seguir els elements de la distorsió de la crisi. I fer el bé, en canvi, és rebel·lar-te contra aquests elements i demostrar això, una compassió, una bondat, una caritat. Esclar, això implica molta més dificultat. El rebel, encara que hi hagi aquesta fascinació estètica pels productes del mal, l'autèntic rebel és el bondadós, l'autèntic rebel.
Bé, per acabar, m'agradaria que ens poséssim una mica amb la següent tessitura, no? Que és el cor de les tenebres de Conrad. Una de les coses que habitualment no se sol significar gaire, però que jo crec que és important amb la pròpia lectura del llibre, és que el lector i el personatge de Marlowe remunta un riu. No fa un descens un riu, sinó el remunta. Mm-hmm. És a dir, que va cap amunt, no cap a baix, no? I en aquest anar cap amunt troba el mal. És a dir, com si fos un procés d'ascensió cap al mal més que descens al mal, no? Mm-hmm. Que jo crec que té el seu significat en la línia del que tu has anat argumentant durant la trobada d'avui. Si nosaltres estiguéssim en el lloc de Marlowe, i sabent el que es troba Marlowe al final d'aquest itinerari, el aniríem a buscar curs?
Jo crec
o el deixaríem?
No, jo crec que ho ha de fer. Que ho ha de fer, que un dels grans errors és no mirar de cara a cara al mal. Això és un gran error amb els individus i és un gran error a les comunitats. Per exemple, nosaltres ens trobem avui dia que totes aquelles comunitats que tenen por a mirar-se al mirall, a mirar cara a cara el que ha estat el seu passat maligne, aquestes comunitats van completament distorsionades perquè mai fan una catarsi. Individualment és igual. Si no som capaços de mirar el Mefistòfil que hi ha en nosaltres o el Mr. Hyde que hi ha en nosaltres, som incapaços de fer una catarsi. Per tant, jo crec que Marlowe ho fa bé anar a trobar curts, el fascina curts, fa bé anar a trobar-ho. Trobar curts és un xoc tremendo, però aquest xoc tremendo, aquesta commoció li provoca una catarsi.
I una autoexploració d'ell mateix.
Exacte, sí. I és la possibilitat del retorn i d'una vida diferent.
Bé, doncs convido els oients a anar a la recerca de curs, o com a mínim anar a la recerca del seu curs. Moltes gràcies.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
012. La Generalitat, al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/ACA o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Petit concert de nit. Bailero del Xans d'Auvergne, de Canteloup, per Victòria dels Àngels. Petit concert de nit.